A les portes de Troia, amb Alberto Richer, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
A l'ésser humà li encanta classificar i fer llistes. Quina és la ciutat més bonica? Quins són els restaurants més famosos? La literatura no s'escapa d'aquesta dèria. I una pregunta recurrent és la de qui és el millor escriptor o escriptora de la seva època? Com bé us podeu imaginar, és un debat molt profund on caben les postures més diverses. Per a nosaltres, si haguéssim de triar l'autor més important del segle XX, aquest seria, sens dubte, John Ronald Reuel Tolkien, autor d'obres tan cabdals en la literatura i la cultura popular com El Hobbit, El Senyor dels Anells i El Silmarillion. Tolkien havia creat molt més que una novel·la de fantasia. Havia construït un món amb la seva pròpia història, les seves llengües, els seus mites i una èpica que bevia de les arrels profundes de la literatura europea. Era, i encara és, un autor que ha influït generacions de lectors i d'escriptors i que continua marcant la nostra manera d'entendre la fantasia, la mitologia i, fins i tot, la condició humana. Avui, a les portes de Troia, obrim les pàgines d'aquest llegat i ens endinsem en la vida, l'obra i el món de J.R.R. Tolkien, l'autor del segle. Benvinguts al món de Tolkien. Benvinguts a les portes de Troia.
Benvingudes, benvinguts a una nova temporada de les Portes de Troia, el programa d'història de Ràdio Castellar i la Xarxa. Aquesta nova temporada per començar-la parlant de Tolkien, l'autor del segle. Ho fem amb el nostre equip habitual, Alberto Reche, benvingut.
Què tal? Què tal les vacances?
Molt bé.
L'estiu bé?
Piles recarregades, com sí, se sol dir. Albert Abril, benvingut.
Com anem?
I avui ens acompanya molt especialment el Patrick Urbano, director i guionista de televisió, guionista a l'enguàrdia i presentador del Tres Vides. Benvingut, Patrick.
Què tal? Estic una mica decebut perquè pensava que em saludaríeu dient allò d'un estel brilla en l'hora del nostre encontre, no? que diuen els elfs. No? Que ja s'ha de ser cabrons, no? Perquè és que han de tenir molt... Si ets immortal, pots saludar durant 10 minuts, si vols. No?
Exacte.
Normalment dius bon dia, un estel brilla en l'hora... Escolta, bon dia. No?
Rapidet.
Posa't a treballar, deixa'm en pau.
Exacte. Sí. La primera pregunta per començar el Troia d'avui és per què ens segueix fascinant el món de Tolkien 50 anys després de la seva mort?
A veure, jo crec que primer perquè és una història universal, per la... Bàsicament, o sigui, el tema principal és aquest. Segon, no s'ha d'oblidar que hi ha hagut unes pel·lícules a la trilogia de Peter Jackson. Parlo només d'una trilogia perquè del Hobbit jo no parlo. Vull dir, és un tema que ja per contracte vam firmar. Jo crec que ja us ho va enviar el meu advocat. I...
Han fet pel·lis del Hobbit?
No, crec que no. Crec que era, sí, sí, és l'efecte Mandela. I, no, i aleshores que van ser molt populars i que van saber, jo crec, de captar aquesta essència literària i convertir-la en una altra cosa, no? I sobretot en tercer lloc perquè és una creació d'un univers que ha, diguem, que ha sigut molt fèrtil per futures creacions literàries, cinematogràfiques, de videojocs, etc. No?
Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, Portes de Troia.
Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.
El món ha canviat. Anna Sumer. M'ho diu l'aigua. Anna Sumer. M'ho diu la terra. Anna Sumer. Ho ensumo. A l'aire. Molt del que existia en el passat s'ha perdut. Pues ja no viu ningú que ho recordi.
Pels de punta, no?
Oh, pels de punta.
Gallina de piel.
Núria Mediavilla, la filla del Pepe Mediavilla, que feia Gandalf, aquesta veu mítica del doblatge aquí a l'estat espanyol, i jo penso que és un principi immillorable d'aquesta pel·lícula. Jo penso que a hores d'ara encara insuperable, i de fet és el que tu deies, no, justament, Patrick, parlant de la importància de Tolkien, que és un dels primers blocs del programa d'avui. Com hem titulat Tolkien, l'autor del segle XX? És que no pot ser una afirmació, no és una mica exagerada?
A veure, és una cosa... jo crec que també aquí el que estem agafant, no, Alberto, és el títol, diguem-ne, d'aquest gran llibre de Thomas Shippey, no, de Tom Shippey, que precisament es titula així. No,
sí, de fet, era una mica un homenatge a això, no, a aquest llibre, que és precisament Tolkien, l'autor del segle, que és una afirmació que pot semblar potser a alguns oients una mica exagerada, però que jo crec que no hi ha ningú en aquesta taula que no comparteixi, no? Pensem que és potser l'autor o el creador, com a mínim a nivell literari, més important del segle XX, no només per la gran qualitat de la seva obra, no? Sinó per la influència que genera, reinventa, no? Però recupera o redignifica un gènere que encara avui és un dels gèneres més consumits a nivell literari, no?
Més consumits i alhora potser denostats, no? També, o sigui, hi ha l'opinió aquesta de Borges, no? De l'escriptor Borges, que és, òbviament és un dels millors escriptors, que ell deia sobre Tolkien que no la portava res. A mi no, que bé, que l'havia llegit, que l'havia divertit, que tal, però que no li havia portat res, i fins i tot, que a més crec que ho va llegir quan estava a Escòcia donant classes de teatre o una cosa així, i deia que en fi, que un escriptor, si volia conservar la seva reputació, no hauria d'escriure per nens, no? O sigui, encara hi ha aquesta, que és una mica el paradigma d'aquesta idea de considerar Borges, de considerar Tolkien com un escriptor per nens.
Bueno, el gran problema aquí és si considerem la cultura des d'un punt de vista de dretes, tot i que Tolkien sigui un escriptor de dretes, ja veurem, però si l'escriptura o la cultura o la filosofia o l'art és una cosa de les classes benestants, és una cosa seriosa, evidentment això genera que hi hagi una sèrie de gèneres que estan denostats, no? Passa, és que la música d'ara ja no sí, és sí. Com la música d'abans, és que si no és una òpera, és que si no m'entren ganes d'invair Polònia quan escolto música no està bé, no?
També et dic que amb Tolkien dóna ganes de defensar Polònia.
De defensar Polònia. Ell et diria que jo no vaig pensar que...
Sí, sí.
A mi Tolkien jo sempre me l'imagino enfadat, queixant-se de tot. Però al final, si fem això tan trampós, que és posar números o fer llistes, aquesta idea de Tolkien com a autor del segle és una... de fet, va ser gairebé una qüestió d'estat en el món de la cultura anglesa arrel d'una sèrie d'enquestes que es valia molt part de nosaltres, no en som conscients, però tot això parteix d'una enquesta feta a Anglaterra per una cadena de llibreries, per les llibreries Waterstone, el 1997, no? Que en aquesta dèria de final de segle, quin és el millor equip de futbol del segle? Qui és el millor disc del segle? Qui és l'autor del segle? Van fer una enquesta entre 25.000 clients de les seves llibreries i, sorpresa, va sortir que El Senyor dels Anells era el millor llibre del segle XX. Per una diferència aclaparadora, potser dels 25.000, pràcticament més de 5.000 clients van votar com el llibre més important, més influent, més meravellós del segle XX, El Senyor dels Anells. Això va generar un rebombori mediàtic brutal, no? Perquè la crítica especialitzada, els professors de teoria literària, els Vargas Llosa d'Anglaterra de finals del segle XX van sortir escandalitzats. De fet, el Humphrey Carpenter, el biògraf de Tolkien, va ser un dels que més va criticar que Tolkien fos considerat el millor escriptor del segle XX. Van acusar a la Tolkien Society de manipular les enquestes, de que tot era una conxorxa d'aquelles, rotllo OT, no?
Sí, de
comprar vots, perquè era impossible, no?, que una literatura infantil, absurda, maniquea, blanca, no?, antieròtica, no?, clar, Tolkien té tots els vicis o totes les virtuts dels no escriptors, no? No hi ha una tensió psicològica profunda, no hi ha un ús del sexe, no hi ha totes aquelles coses que quan penses en els grans drames realistes, no existeixen. Després ja definirem què és realista i què és fantàstic, perquè crec que Madame Bovary va existir també és de ser una mica imbècil. Sí. La literatura realista no és realista, és fantasia també. L'únic que passa és que, pel que sigui, doncs la teva fantasia ha de ser realista, perquè si no, et costa sortir-te de la raia, saps? Pintar sense sortir-te molt de la raia. Però aquesta distinció entre literatura fantàstica i literatura realista és totalment absurda. Què va passar? Es van fer noves enquestes, perquè era impossible que El Senyor dels Anells fos el millor llibre del segle XX. El Daily Telegraph va fer una altra i va tornar a sortir El Senyor dels Anells com a millor llibre del segle XX.
Un parell de mesos més tard, una editorial prestigiosa anglesa, la Folio Society, també va fer la mateixa enquesta, però no deixant votar tothom, sinó només els seus autors, a gent de veritat, a gent que de veritat sabia de literatura, van dir, va, doncs fem una enquesta. No hi ha el millor llibre del segle XX, això encara pot sortir tot el que era. El millor llibre anglès de tota la història. I va tornar a sortir el Senyor dels Anells. La segona va ser Jane Austen, que també bé. I també es va fer alguna enquesta entre professors d'universitat, entre professors de literatura anglesa, i també va tornar a sortir el Senyor dels Anells. Sublim. Vull dir que o admetem que totes les enquestes estan manipulades, no? Fins que surti el que ens agrada, o admetem que hi ha alguna cosa en l'obra de Tolkien que connecta d'una manera molt visceral, molt mitològica, amb moltíssima gent, no? I per molta gent, la lectura del Senyor dels Anells, o del Hobbit, o del Silmarillion, dona igual per on entris, suposa un canvi vital molt profund i una nova manera d'entendre la relació en com s'expliquen les històries, no? El que crec que són històries a les que tornes, no? Vora el foc, no? Que uneixen, que creen comunitat, i això és una cosa que fa que Tolkien sigui el gran autor del segle XX, tot i que la seva manera de fer literatura és una manera de fer literatura, ja veurem potser per els programes, molt poc del segle XX. No? I aquesta és una fantàstica. I ja per acabar, a Espanya també es va fer una enquesta dels millors llibres del segle XX i va ser l'única en la que Tolkien no va guanyar. Va fer una enquesta a l'ABC i el Tolkien va quedar setè. No recordo ara qui va ser la primera, però supongo que, jo què sé, Raza o alguna cosa de l'ABC.
Molt bé. Per què creus, Albert Abril, que Tolkien és considerat un dels autors més influents del segle XX?
A veure, a part del que han comentat ara l'Alberto i en Patrick, no? Però per posar una miqueta de dades sobre la taula, val a dir que si vas en els rànquings aquests que ens encanta fer els humans, també, és un dels llibres no religiós, no polític, per exemple, no el podem posar al mateix nivell que el llibre vermell de Mao, per exemple, o que la Bíblia, o...
Bueno, el Senyor dels Anells hi ha un llibre vermell.
Hi ha un llibre vermell,
de la
no és el de Mao.
Pensava que no vas explicar quan li van preguntar a Tolkien si van dir, bueno, els orcs representen els comunistes, no? Vull dir que això, i va dir...
Orc comunista,
sí. I va dir, és tan estúpid de dir que són comunistes com que no ho són, no? Vull dir, sí, són orcs, tio! No, sí, sí.
Ja
parlarem, sí, perquè...
Sí, perdó.
No, a ell no li agradava gens, això.
Sí, sí.
Per dades sobre la taula, no? S'han arribat a vendre més de 150 milions d'exemplars de la trilogia del Senyor dels Anells.
Pocs em semblen, eh?
Pocs em semblen, sí, pocs em semblen.
100 milions del Hobbit i s'ha traduït a més de 60 llengües.
O sigui, jo necessito quants llibres hi ha en préstec en biblioteques, perquè és un llibre també molt...
Ah, amic.
Quants cops s'ha prestat, no?
Sí, quants cops s'ha
prestat. També seria interessant.
I de pares a fills, eh?
Sí.
I de pares a fills.
És molt de Hobbit, no? Prestar al Senyor dels Anells.
I anar-lo deixant.
Anar a regals i que circulin.
I no retornar-los. Sí.
Això ja...
No retornar-lo.
I a més guixar-te els que te'ls guixen.
Sí.
Per posar-ho una miqueta en context, no? Perquè ens fem una idea, el llibre que segons aquests rànquings és el més venut és el Don Quijote de Cervantes, que té uns 500 milions d'exemplars venuts.
I 50.000 lectures completes.
Sí, per què?
Llavors... De què va, Don Quijote? No, però...
No.
És bro.
Llavors, una història de dues
bueno,
ciutats...
Bueno, va del mateix. Va dir, va d'un si senyor fa, no fa... que surt de casa seva amb el seu amic Baixet i Grassonet, sí. Que fan viatges, que lluiten amb gegants...
De fet, el Sam és una mica Sancho Panza, si ho penses.
Sí,
no? Hi ha alguna cosa Sancho Panza en Sam, eh?
Sí.
Vull dir, de no? De... Seguiu... No? Va.
Té un punt. D'acompanyar, no?
Exacte.
El que porta la càrrega.
Exacte.
Una història de dues ciutats, de Dickens, no? Amb 200
Arnor
milions...
Arnor i Gondor.
Arnor i
bueno, són dos regnes.
No deixarem avui a l'Albert, eh?
No.
La interrupció serà constant, perdó.
No, simplement això. Dickens, i amb 200 milions d'exemplars venuts, i Harry Potter, amb 140 milions venuts.
Puc fer una pregunta? És millor El Senyor dels Anells o Harry Potter?
Acabes de fer la pregunta equivocada,
no.
Fora de l'estudi.
Exacte. Volia polaritzar l'audiència.
És millor Harry Potter que el joc d'Ender?
Home, sí, cabrón.
Bueno, contant que J.K. Rowling fusila el joc d'Ender per fer Harry Potter.
Sí, no. I Harry Potter té més forats de guió que Sonic Orleone, nen. Sí, sí, sí.
Bueno, és a dir, em van fer no fa gaire un programa de la història del menjar. Harry Potter té la virtut de ser els macarrons amb tomàquet, que t'agraden quan comences a descobrir l'alimentació,
però que hi ha un moment que has de anar coses més elaborades, no?
És la gràcia, no? És el primer pas.
Exacte.
El si has llegit Harry Potter i t'ha agradat, després...
El problema és la gent que es queda ja viure.
La meva dona ens matarà, perquè ella li flipa Harry Potter, eh?
A mi també m'agrada.
Sí, bé, està bé.
Però els moments adults, una mica més adults, els tiroteixos màgics, tot aquest món, no?
Ocupa diferents llocs.
Tolkien seria el menú degustació.
Clar, exacte, sí. Estrella Michelin. Molt bé, com ha canviat la fantasia abans i després de Tolkien?
Bueno, de fet, el gen és molt complicat parlar de literatura fantàstica sense remetre a Tolkien. No, no, ell no, no és el primer que fa literatura fantàstica, ni molt menys, perquè, jo què sé, en les primeres obres literàries de la humanitat que conservem, com el poema de Gilgamesh, i la Ilíada són fantàstiques, o l'Odissea són fantàstiques, no? Aquesta distinció en què hi ha històries verídiques i històries fictícies és una cosa que és producte de la literatura del segle XVIII, segle XIX, no existeix abans, no? Però sí que abans de Tolkien la literatura fantàstica era considerada, encara ho és per molta gent, un gènere literari menor, no? D'aquí aquesta aversió a considerar que Tolkien sigui un gran autor literari, o que el que fa té, té mèrit més enllà d'un divertiment per nens de 8, 9, 10, 15 anys, no? Penseu que a mesura que la capacitat de comprensió lectora va baixant, sí, l'edat recomanada per llegir puja. Però sí que és cert això, no? Que aquesta visió més folclòrica, més mítica de l'obra de Tolkien, l'entronca amb aquesta literatura de conte de fades, no? De literatura infantil, i això és una de les grans crítiques, no? Però penseu que a partir de Tolkien la literatura fantàstica es converteix en un gènere que mor d'èxit, no? Moltes vegades el gran problema del gènere fantàstic és precisament no haver sabut sortir del camí que marca Tolkien, no? D'encasillar, i que tens la sensació de que moltes vegades estàs veient refregits de l'obra de Tolkien en comptes de noves experimentacions, no? I aquest potser és un dels grans quès de l'obra de Tolkien, no? Però sí que és cert que és la primera vegada que es crea un univers coherent, ja ho veurem, no? Si et quedes en El Senyor dels Anells o et quedes en El Hobbit, si ets al Silmarillion ja és una altra cosa, però estàs veient només l'escuma, no? Superficial de tot un oceà. Tolkien deia, no? Em vaig obsessionar amb el mite de l'Atlàntida i jo somiava amb una gran onada que dominava els meus malsons. A més, el meu pare tenia el mateix malson, el meu fill tenia el mateix malson, i vaig decidir exorcissar aquest malson escrivint la meva versió del mite de l'Atlàntida, no? Númenor. Així que vaig escriure un conte sobre la caiguda de Númenor i vaig haver d'inventar-me 3.000 anys d'història.
Exacte.
Dos idiomes.
Que és que he salido y me he liado.
Un tractat botànic.
Com arribes a les 6 de la matinada? No? Ha embolicat una mica.
Després arriba George Martin a Joc de Trons i diu, vaig a fer els d'Orraki. Kalesi! He inventat un idioma. No? Dos paraules, un idioma. I Tolkien allà, a veure, espera. Si el subjuntiu
és que està una
mica... Hi ha una profunditat, sí, en l'obra de Tolkien que ja anirem parlant.
Això segurament és l'interessant en ell, no? El concepte aquest, crec que es diu de mitopoeia, no? De la creació del mite, no? No generar només una història, sinó d'on sorgeix aquesta història, quina és com s'embranca, no? I ell tenia aquesta cosa de dir que els éssers humans, diguem-ne, que no eren tant creadors com a subcreadors, perquè el creador era una figura, no? Un déu, un tal, i nosaltres al final, amb el poc que tenim, només podem aconseguir albirar alguns elements d'aquesta subcreació i ajuntar-los per generar alguna mitologia, que és el que va fer ell. No?
I la idea aquesta una miqueta, no? El que Tolkien el que fa és crear una estructura, no? Crear unes pautes que des d'elles reproduiran amb major o menor èxit, no? Per construir la fantasia futura, no? A partir d'allò, sí, és això que dèiem, no? S'ha de crear un idioma, s'ha de crear un mapa, s'ha de crear tota la mitologia que comentaves, perquè el relat tingui sentit, no? Perquè hi hagi un rerefons suficient com perquè, bueno, sigui un món que s'aguanti dins la fantasia, però que s'aguanti.
Clar, clar, clar.
Però és que... Sí, però això és una trampa, perquè la literatura realista també crea això. Vull dir, aquesta idea de que hi ha una literatura realista que és real, és mentida. Tu agafes la literatura realista i sempre va de coses que tu no coneixes. Per què hi ha tantes sèries de metges? Perquè ningú és metge. I tu no saps què passa al quiròfan. Per què hi ha sèries de directius o advocats? Perquè tots movem uns clichés. No. La literatura, fins i tot quan està en el món real, genera uns espais, no? De creació i una distància amb el lector. Llavors, moltes vegades, aquesta distinció entre una fantasia que necessita un mapa, que necessita... Quan veus The Office, també necessites saber la distribució de taules de l'oficina. No?
Però està ambientat en el món real.
Exacte. O sigui,
però què vol dir real i irreal?
És veritat que potser tot producte de ficció té una sèrie d'estereotips i aconsegueix processar la realitat perquè sigui molt senzilla de digerir, no? Però, clar, ja, sí que hi ha una certa distància. Vull dir, hi ha una... A més, és que l'Alberto ens està fent trampa tota l'estona com per picar... Però és la gran diferència, que no és verosímil això, vull dir, és coherent, no? És una cosa, l'univers de Tolkien és coherent entre ell, que això és el que jo crec que el va portar segurament a acabar embogir i acabar de trigar a escriure, perquè cada vegada que feia un canvi això alterava tota la resta del seu trencadís, no? I canviar noms i llengües i jo crec que el resum de la complexitat del món de Tolkien s'explica amb una sola idea, que és que un mateix personatge pot tenir 5 noms depenent de les llengües o depenent dels pobles al qual l'anomenin, no? I Gandalf, Mithrandir... I això, el que et vol dir... Perdó, i cadascun d'aquests noms es fixen en una cosa en concret, no? Es fixen en una cosa que els crida l'atenció segons la seva identitat antropològica. I aquí és on està la complexitat de Tolkien, no? Que no és només la cosa que existeix, sinó que és mirada per diferents regnes, per diferents pobles, per diferents psicologies, i això és el que crea aquesta complexitat.
És la universalitat a partir de la particularitat, no?
Exacte.
Perquè després tu agafes... I Tolkien, en el fons, el Senyor dels Anells, tracta temes universals, i són una sèrie de temes universals que el fan molt transversal o el fan que tu puguis empatitzar moltíssim amb la seva
Total.
Obra, independentment, no, de que hi hagi cavalls, de que hi hagi dracs o de que hi hagi éssers fantàstics.
Sí, 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 sí.
Quins serien, Alberto, aquests temes que el fan tan, tan transversal?
Bueno, doncs podríem parlar de moltíssims i, de fet, podríem aturar-nos tot el programa en aquesta pregunta, no? També és una mica trampós, perquè ja veurem que en aquest programa o en un altre, Tolkien fuig molt de l'alegoria i parla molt de l'aplicabilitat, no? Diu, ell, evidentment, ell quan crea el seu submón, no busca fer una alegoria de res, per molt, no? Aquesta visió és que tracta del bé contra el mal, tot tracta del bé contra el mal. Oliver i Benji tracta del bé contra el mal. No? Hi ha uns que són els bons i uns que són els dolents. Direm que Oliver i Benji és racista perquè l'Enders és gitano.
El que és racista és que l'Enders és gitano.
Clar, clar, vull dir... però és aquesta idea, no?
Sí,
sempre
sí,
hi ha uns valors
sí,
universals
totalment.
Que poden aplicar-se a moltes coses. No? Llavors, el Senyor dels Anells és aplicable a moltes coses, no? Podem posar algunes coses sobre la taula, no? El bé contra el mal... El poder i la corrupció són grans temes, no? O sigui, de fet, els grans temes, el tema del poder i de la corrupció es parla ja a la República de Plató.
Sí, sí.
No? El tema del bé contra el mal vehicula bona part de la literatura antiga. L'amistat, la redenció, el companyerisme, el llenguatge, la mortalitat i la immortalitat, no? L'amor o la fidelitat que transcendeix el temps. Si volguéssim posar temes universals, no sé si em deixo algun o voleu...
El de la memòria, el llegat és molt interessant.
El de la memòria.
De la idea aquesta de que els elfs recorden, no? Els elfs mantenen, vull dir, quan fan el Consell d'en Elrond, és fantàstic. El llibre, no, a les pel·lícules no surt, però el llibre, tot i que hi ha coses de la pel·lícula d'aquest moment que són fantàstics, de compta amb la meva espasa i amb el meu ari,
i Merry i Pippin saltant d'un seto allà.
Sí, sí, sí. Pel que sigui no els han pogut detectar. Bueno, no, perquè els hobbits al final... És que clar, és que hi ha una sèrie d'hipervincles que és...
Cada cop són més branques.
Exacte. No, però el Consell d'en Elrond comença amb una xapa d'en Elrond que narra 2.000 anys d'història, no sé quants anys d'història, no? I per aquí comença, val, per posar-vos en context, i aquest context dura...
El meu pare!
Sí, sí, dos punts, sí, sí. Perquè els elfs estan obsessionats amb aquesta idea de memòria, jo crec, de recordar el món, viuen des de sempre, no viuran per sempre, però viuen des de sempre, i això hi ha un moment quan recordareu que quan Frodo arriba a Lothlórien i està amb Galadriel, hi ha un passatge que ella li diu, si tu aconsegueixes destruir l'anell, el poder, la màgia, clar, tot això es perdrà. I ella el que diu precisament és, Lothlórien es marcirà i les marees del temps hi posaran fi. Hem de partir cap a l'oest o resignar-nos, i això és lo guapo, a esdevenir gent camperola de valls i coves que oblidarà lentament i que lentament serà oblidada. No? És aquesta doble de no hi ha tragèdia més gran pels elfs que l'oblit, no?
Exacte.
Vale, seguim avançant, perquè el programa d'avui també farem una breu biografia d'en Tolkien. Portem gairebé mig programa, estava dins del que esperàvem, tot això.
Bueno, a veure, estem al bloc 1, eh?
Anava a passar.
No hi ha cap mena de problema, però després de tot el que heu dit...
Portem 4 preguntes de 26.
En Tolkien era només un escriptor de fantasia?
Ja hem vist que no. Vull dir, era molt més que això.
Era una senyora gran, també.
Va ser això, no? Un gran filòleg, poeta, mitògraf, traductor, professor universitari, i que al final tot això es va acabar sumant, no? I va crear, o sigui, la seva passió per les llengües, la seva passió per la filologia, per la mitologia, no? I aquesta gran idea que té Tolkien, que vol crear un passat mitològic anglès que fos purament anglosaxó, que no fos normand, no? Com serien tots els cicles artúrics, etc. Vull dir, és una miqueta la... O sigui, que no és un simple senyor que vol escriure un llibre de fantasia, sinó que la seva projecció és, no, va molt més enllà d'això.
Ha transcendit la seva faceta com a escriptor, però ell és catedràtic d'Oxford.
Clar, clar.
Ell va ser professor de Leeds, va col·laborar en multitud d'obres, i la seva faceta com a medievalista, no? Com a catedràtic de filologia anglesa antiga, i el seu domini, que tot això ja ho veurem quan parlem de les influències del Senyor dels Anells, és fonamental. No estem parlant, com diu l'Albert, no? d'una persona que s'asseu.
No.
Em quedo a l'atur i agafo un cafè a l'Starbucks i em poso a escriure l'últim bestseller de no sé què. No hi ha una idea d'èxit o estem parlant del testament vital d'un gran erudit. No? I això també és fascinant.
Sí, al final crec que és una persona que parlava, si no vaig errat, això sí que ho dic de memòria, però crec que són 14 llengües, pot ser que dominés...
Sí,
o
sí, però de les quals 10 les va inventar.
Vull dir, nosaltres amb prou feines en parlem 2B, vull dir, i com a premi hi ha l'anglès, saps? Vull dir, però que compara, no? Vull dir, el que arribava a saber aquest home, que dius, no, és que és el resultat d'una vida d'estudi, és el resultat d'una vida de fascinació i de fabulació. No? Ell crec que va fer 29 llibres propis, 36 obres traduïdes, entre les quals les de la de Sir Gawain, no? I de Green Knight, no?
Que per tot el cavall verd.
Exacte. I va contribuir, crec que, a 39 publicacions periòdiques, diguem-ne, és una carrera absolutament prolífica.
A les portes de Troia, el passat explicat en present.
Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.
No m'esperava aquest final.
Final? No, el viatge no acaba aquí. La mort té sols un camí més que tots hem d'agafar. Quan s'alça el gris vel de pluja d'aquest món, tot es transforma en cristall d'argent. És quan les veus.
Què, Gandalf? Què veus?
Les ribes blanques. I més enllà, els camps tendres i llunyans que l'alba s'afanya a colorir.
Vaja, no sona malament.
No.
Abans dèiem, en Pepe Mediavilla, quina veu, eh? Oh. Quina barbaritat. I clar, de les poques mencions que ens fan a les pel·lícules de les Tierras Imperecederas de Haman.
Sí, sí.
Com es deia això en català?
No, ho he recordat al final. Sí.
Aquí...
Ja ens ho diran a Twitter, no preocupis. Sí. No, aquí, quin moment, eh? Vull dir, sí. quin moment. De fet, no, és que ens embranquem. Si ens posem a parlar aquí de la figura de la mort i de la idea de la mort i de la no mort i tal, a Tolkien ens tornem bojos.
Ja hi haurà temps.
Ara anem a parlar de la vida.
Anem a parlar de la vida.
Molt bé. Va, doncs. El jovenet Tolkien.
Anem a fer una miqueta de biografia d'aquest protagonista nostre d'avui, i que hem de saber el més important de la seva infància i la seva joventut.
A veure, molt ràpidament, en John Ronald Reuel Tolkien, ell neix el 1892 a Sud-àfrica i mor el 1973, que hi ha la broma aquella, no?, del 1973, sí, no?, un anell per dominar-los a tots.
Un 973.
973, ah, sí, sí, correcte.
Ah, no, 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 no la coneixies, aquesta?
És boníssima. Sí, és
una fricada absoluta, però fricada, molt interessant.
És com allò de l'11S i tot això, no? Sí. Sobre aquestes piranoies.
I estava ja estant, no em moriré fins...
El símbol del dòlar són dues, no? Una S, sí, i un 11.
Sí. A veure, ell, tot i haver nascut al continent africà de molt petit, la seva família ràpidament anirà a Anglaterra. Sí, perquè veurem que és... Bueno, se li mor el pare molt jove, a la seva mare també s'acabarà morint, etcètera. Però ell, la seva estada de l'infància la passarà sobretot a Sarah Hall, no sé si es pronuncia així, però veurem
posa,
que és una cosa...
Posa la comarca, ja està.
Sí. La comarca, no? Que serà una cosa absolutament decisiva per la seva sensibilitat. La seva mare, Mabel Tolkien, va ser qui li va transmetre aquest amor per la lectura, per les llengües antigues... Tot i que, ja, com ja han comentat abans, va morir quan Tolkien tenia 12 anys.
Sí. Ella va morir d'un coma diabètic, si no vaig errat. Es va convertir al catolicisme, que això li va generar una sèrie de problemes a nivell social, a nivell familiar, perquè era bé, gairebé com no sé, súbdits, no?, d'alguna manera de la reina, no?, diguéssim, del rei, no? Era una cosa dura, no? Al final és una família vinguda menys, no? Vull dir que ells havien fet diners i tal, però van passar certes dificultats econòmiques i, curiosament, el primer lloc on el primer lloc que trepitja Tolkien d'Europa és Tenerife.
Se li nota.
Se li va quedar aquesta idea. Sí, sí.
Per això li agrada la gent disfressada, no? Per això ell va veure els carnestoles i va dir, hola.
És aquí, sí, sí, sí. Sí, sí,
sí. Sí, jo crec que és molt important per la infància i primera joventut de Tolkien i per tota la seva vida aquest component del catolicisme, no?
Clar.
Perquè se'ns oblida finals del segle XIX, principis del segle XX, el que suposa ser catòlic a l'Anglaterra protestant d'aquestes dates, no? Hi ha veritables cismes familiars, de fet, la seva pròpia relació amb la seva dona, trontollant ara, per exemple, sí, o les amistats.
Ell l'exigeix que es converteixi al catolicisme des del moment, des del, no?, moment, que es prometen, moment, diguem-ne.
Abans que es prometin,
exacte,
fins
sí,
el comporta que ella acaba al carrer i desnonada del lloc on viu perquè ella viu en un pis rellogat que té un amic que és anglicà,
sí, sí,
i ja sap perfectament, li diu, tu, carinyo, si tu em demanes que jo em converti al catolicisme quan ens casem, perquè si ho faig abans aquest tio em deixa al carrer, i diu, no, tranquil·la, que Déu proveirà. I al carrer, vull dir, i que hi ha moltes tensions, i ja parlarem de la seva amistat amb Lewis, no?, que també és un personatge que en el que la fe té un paper molt important. Ara, com ja vivim en un món descregut, em sembla fantàstic, del segle XXI, ens costa entendre aquestes tensions que poden comportar el ser part d'una religió o no, no? Però serà molt important per la vida de Tolkien i per la seva obra. Com també ho serà, no?, aquesta vida a l'Anglaterra rural, ja tindrem temps de parlar-ne més abastament en un altre programa, però aquesta contraposició, no?, entre l'Anglaterra rural, clar, i l'Anglaterra industrial, no?, entre, per exemple, viu molt a prop de Birmingham, i tot,
sí, el
que
sí,
això suposa de pes de la industrialització, i això també definirà molt el seu tarannà més profund, no?, de com concep Anglaterra, com concep la vida tranquil·la. Ell deia, jo en el fons soc un hobbit.
Sí, 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 no? Sí, sí.
I qui no voldria ser un hobbit? Mm.
Els hobbits són curiosos, perquè són només un apunt antropològic, diguem, no?, etnogràfic dels hobbits. Els hobbits, quan veus les pel·lícules, et sorprenen. Hi ha un punt que sembla que vagin xetaos.
I que semblen persones, saps que semblen persones normals? Que per un efecte de càmera semblen més petits. No us dona aquesta sensació que en el Hobbit, de que tu veus a Frodo i penses, esto és com una persona normal,
però que li han fet la jugada.
Què vols dir, Patrick, que vagin xetaos?
No, que vull dir que tu quan veus les pel·lícules dius, a veure, però si és més petit que un nan, vull dir, com és que és tan poderó, per què ara estan... I no, és que al principi del Senyor dels Anells, vull dir, el Tolkien ja t'explica que tot i semblar personatges petits, menuts, poc poderosos, en realitat són gent molt perillosa. Vull dir que se sap amagar molt bé, que als ulls dels homes ens semblaria màgia, no?, que el concepte de la màgia és una cosa supermaca dintre de Tolkien, perquè moltes vegades màgia el que vol dir és una habilitat extrema per fer alguna cosa perquè porta molt temps fent-la, i després que són gent molt perillosa amb un ganivet a la mà, que són cultallaires, que són gent que són agressius, si tu els arracones, són gent molt agressiva. I sense tenir aquesta peça d'informació, després vas... clar, sembla una cosa com còmica, el Senyor dels Anells, però no, és que realment són gent perillosa, són gent molt difícil de matar.
Bueno, és gent de l'interior.
És gent de l'interior, exacte. Sí, sí.
Sí, 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 és gent que t'agafa i fa un maquis a la muntanya.
Sí, allà. Sí. No, són gent de Torelló, són gent de... Sí, sí, sí. Sí, sí.
Seria Curro Jiménez, exacte, però amb el pèl als peus en comptes de les patilles.
Exactament. Exacte.
Molt bé, ja hem situat els orígens, la infància i la joventut d'en Tolkien, però quin va ser el primer espai on Tolkien es va començar a desenvolupar com a escriptor?
A veure, molt breument, durant la seva joventut, adolescència, crec que arriba fins als 19 anys, alguna cosa així, ell forma part del TCBS, el Tea Club and the Robian Society, que era bàsicament un espai on amb uns amics quedaven i crec que eren 4 o 5 membres, o sigui, era un col·lectiu molt petitó, i el que feien era dedicar-se doncs, a pensar, a escriure, a crear, perquè tots tenien compartien aquesta passió per la literatura, per la creació.
No podien jugar a Dungeons & Dragons, perquè encara
no hi havia Tolkien per crear-ho, no? El que sí que s'ha de dir és que gairebé tots els membres d'aquest grup van morir durant la Primera Guerra Mundial. També sabem que durant la guerra s'intercanviaven cartes, mentre uns estaven al front, els altres s'havien retirat.
Part de la guerra.
I en una d'aquestes cartes, un d'ells li va dir, o sigui, li va dir a Tolkien d'una manera molt sentimental, no? Tot això que hem estat parlant, tot això que hem estat dient, si jo no pogués dir-ho perquè moro durant la guerra, sisplau, comuniqueu vosaltres, no? Tota aquesta tasca que hem fet, etc. Li encomana com aquesta idea de fer alguna cosa molt gran en nom nostre, no? Jo penso que és el primer moment de contacte cap a la literatura creativa, en aquest cas.
Sí, ara que has mencionat el tema de la guerra, sabem que ell hi va participar, però què hem de saber de la seva participació a la Primera Guerra Mundial?
A veure, a vegades s'ha magnificat molt, no? Perquè ell participa, però participa una mica com... A veure...
Sí, sí, sí. Una mica com quan va el polític de torna. Sí. Estic ajudant en les tasques de reconstrucció. Sí. No?
Ell participa cap al final, cap al 1916. Ell intenta en tot moment... Bueno, és que a més li quadra, si mireu si ell neix a finals del segle XIX, està estudiant, està fent la seva cara al college, no sé què, generacionalment li toca, no? És aquesta generació que viu poderosament la Primera Guerra Mundial i que viu la devastació del conflicte, no? Sí. Aquí s'ha vist moltes vegades, o s'ha intentat veure moltes vegades aquest efecte de la guerra de trinxeres, la devastació del territori, que sí que veurem, per exemple, amb els efectes de Mordor, no? Què és Mordor? Però Mordor pot ser tantes coses, sí. No? Pot ser el pànic nuclear, ja diria que és el pànic nuclear, ja dic que... Vull dir, Tolkien mateix fuig d'aquestes alegories, llavors no li portarem la contrària a algú que crea els primers Lobezno de la història, no? Una cosa baixeta, però que et pot matar en qualsevol moment. De totes aquestes alegories, la que més m'agrada és aquella que interpreta Tolkien en clau freudiana, no? I veu que, per exemple, que la cova d'Ella l'Aranya és una vagina enorme
sí,
i que llavors, clar, que per això entra en punt... Tu pots fer coses molt boges i això és part de la virtut de Tolkien, perquè com està creant un mite, a mi es pot reinterpretar i ho accepta tot.
Exacte. No? Tornant als forats de les trinxeres... o sigui, sí que és cert, o sigui, que ell el que sí que s'explica, això ho explica molt bé, crec que és John Garth, el llibre de Tolkien i la Gran Guerra, que bé que sí que hi havia una distinció entre, segons el teu origen social, doncs anaves de carn de canó o anaves a un altre destí. Sí que és cert que Tolkien, que això sí que ho ha explicat moltes vegades en diverses cartes, sí que parla que la figura de Sam, per exemple, encarna el soldat perfecte, exacte, el soldat de, diguem-ne, doncs de trinxera, compromès, vull dir que, hòstia, la companyonia no entra... Aleshores, sí, és indubtable que hi ha alguna influència. De fet, i això crec que ho diu el mateix Shippey, el llibre de l'autor del segle, crec que és en aquest llibre, o no recordo si és en l'altre, però sí que parla... no, ho diu John Garth a Tolkien i la Gran Guerra, també, disculpeu, que sí que explica que la caiguda de Gondolin realment és el primer que Tolkien comença a escriure, i diu que una mica ha influït, sí, pel moment, per la devastació, diguem-ne, de la batalla del Somme, no? que ell hi participa, no? Vull dir, i ho comença a escriure mentre s'està recuperant d'una enfermedad, diguem-ne, no d'una ferida de bala, diguem-ne, sinó d'una enfermedad, no?
Bueno, de fet, és, concretament, si no m'equivoco, s'està recuperant del que s'anomenava la febre de les trinxeres.
Efectivament, sí.
No? Que és una febre que es transmetia a través dels polls, etc., sí, que hi havia a les trinxeres. I per matisar molt ràpidament, si no vaig errat, també a la mateixa biografia s'explica, sí, que ella estava a la secció de comunicació del batalló i que era subtinent i va ascendir fins a tinent.
Oh, guai.
Com a curiositat.
Molt bé, no, fantàstica.
Quina relació va tenir ella amb Edith, la seva dona?
Home, com a mínim va tenir tres relacions. John, Christopher i Pristina.
Hòstia,
no em deixo algun, no? No són tres. Bueno, Bueno, doncs Edith és potser una figura central a la seva vida, perquè és el seu primer i potser únic amor més enllà de la filologia, o més enllà de les llengües, o més enllà d'Arda. Es coneixen quan són molt joves. Ell quan queda orfe, passa a estar tutelat, no?, per un personatge del que ja parlarem més endavant, que és molt curiós.
Sí.
Ells comparteixen el mateix bloc de pisos, no? Llavors és un fletxazo instantani. La seva història serà una història d'amor secret i separació. De fet, ella acaben separats durant 3 o 4 anys.
Sí, sí.
Per exigències del seu tutor legal. I ella fins i tot, quan es retroben, ella ja està compromesa amb un altre, sí, amb un altre, el que deixa de seguida per reprendre la seva vida amb Tolkien.
Home, és que si m'has fas esperar 3-4 anys, vull dir-te, no mal parlem ara de l'Edith, vull dir, o sigui...
Bueno, a veure...
La gent ha de fer la seva vida, també, vull dir, que tu vulguis estudiar...
Va trigar 30 anys en El Senyor dels Anells, no?
Clar,
no pots esperar 4 per... Bueno, o sigui...
Sí, sí.
I a més, una cosa molt bona de Tolkien és que els va publicar tots a la vegada. O sigui, ell no...
No fas parar.
Nota mental.
Sí.
Martin.
Rothfuss.
Rothfuss.
Exacte.
Us miro a vosaltres.
Exacte.
Si tu has de fer una obra molt llarga, que El Senyor dels Anells no és llarga, ja veurem, ja parlarem potser un altre dia dels mites sobre l'obra de Tolkien, perquè té 900 pàgines. Té 1.000 pàgines.
Sí, no és... O sigui, és menys del que...
Tot El Senyor dels Anells és menys que un volum de Joc de Trons.
Sí.
Vull dir, aquesta idea de, oh, és que és una cosa, hi ha moltes descripcions, tot és molt... Això és mentida. Però és que tu has llegit amb 13 anys.
Sí, el que passa... Sí, sí que és cert que... És veritat que també hi ha... El Senyor dels Anells també està... Hi ha una perspectiva, hi ha una altra i tal, però sí que és cert que potser el no us sembla que és tan, que és tan dens, potser, a Joc de Trons, perquè hi ha aquest constant joc de, no, de novel·la de que va passant d'un punt de vista a un altre, sí, i potser això és el que fa que hi hagi una miqueta més de...
No sé. Hi ha una sèrie de tòpics,
sí,
no, sobre
sí, sí,
què és el Senyor dels Anells, que no és veritat quan llegeix El Senyor, sí, dels Anells. Però, llavors, Edith va esperar 3 anys i després es van casar, van tenir una vida... Bueno, marital, com tantes altres, amb alts i baixos, però fins i tot aquest amor de Tolkien per Edith té una reduplicació literària, no?, que són les figures de Beren i Lúthien,
sí,
no?, i aquesta idea de l'amor sublimat entre dos personatges condemnats a no entendre's perquè venen de mons diferents,
sí,
però que creen potser una de les històries d'amor més boniques de la literatura del segle XX, o més idealitzades, tot i que a Tolkien se li digui moltes vegades, no?, que no és un autor romàntic.
Beren i Lúthien, però que segurament potser l'audiència en general sí que és cert que li ressonarà més en Aragorn i Arwen, sí, perquè al final, si fa no fa, és similar. Un home, una elfa, no pot casar-se fins que no aconsegueixi el destí, que és ser rei, que és ser tal. I aquí és molt important la figura de com deien, no?, el pare Francis Xavier Morgan.
El dels X-Men.
El dels X-Men, exacte. Que és un personatge molt curiós. És quan mor la mare quan mor la mare de Tolkien, diguem-ne, ell anomena tutor legal aquest personatge, que perquè segueixi vinculat d'alguna manera al catolicisme, i no hi ha millor manera que fer-ho, doncs, amb un pare catòlic, diguem-ne, no? I ell va ser qui va prohibir que es veiés amb la seva dona, amb la seva futura dona, l'Edith, per no interferir en els seus estudis. Vull dir, aquest sacerdot, curiosament, és nascut a com dèiem, al Puerto, no?
Mi arma,
al Puerto de Santa Maria, vull dir, és gadità, és mig galès, mig andalús, i és curiós perquè es diu que ell va ser una miqueta, crec que ho explica Garth, va ser una miqueta... va ser una persona superimportant per Tolkien. Ell parla d'ell com el seu segon pare. De fet, hi ha una carta que li va... diu, recordo que després de la mort del pare Francis, el meu segon pare, als 77 anys, el 1934, vaig dir a Lewis, em sento com un supervivent perdut en un món nou i alié després que el món real hagi desaparegut. No? Es diu, hi ha qui diu, que això sempre ens agrada molt, no?, de tractar d'agafar coses que ens agraden i apropar-les a les cultures de cadascú, doncs
Des d'Espanya hi ha qui diu que, hi ha, que aquest pare, Francis, va causar molta influència en l'obra de Tolkien, començant pel riu Anduin, no? que com el Guadalquivir, etimològicament significa riu gran. No?
Qualsevol riu que és gran.
Exacte. Sí. I que després el primer idioma que crearia Tolkien seria molt similar a l'espanyol fonèticament. No?
El idioma universal, el espanyol.
El espanyol, no? El espanyol. Sí.
La relació de Tolkien con Espanya... a tan solo 200 kilómetros de
Madrid.
Exacto. A mí d'aquest Francis Xavier Morgan m'agrada sobretot el que no hem dit, que és el seu segon cognom, que és Francis Xavier Morgan Osborne.
Clar. Sí.
Aquest home, el pare polític de Tolkien, és parent de Bertin Osborne.
Hòstia puta. Això és cert, eh?
Això és cert.
Hòstia. Silenci total, eh?
Silenci total. Així que, bueno, no sé, tenen un aire, eh? Jo no sé...
És fort,
mireu fotos de Bertin Osborne.
És fort, això, eh?
Fixeu-vos, quan us parlem de la genètica, reflexioneu el que fa l'entorn, el que fa la cultura. O sigui, no hi ha genètica entre Tolkien i Bertin Osborne, però fixeu-vos quina relació tenen dos personatges tan diferents,
sí.
Dins del conservadorisme europeu, no?
Pot ser que em caigui millor Bertin Osborne després d'això?
Pot ser. T'imagines que Bertin Osborne... es creu Aragorn?
Clar, podria ser. Segur que s'ho creu.
Ole, en Tolkien també, seguim avançant, va formar part dels Inklings, un grup literari informal que es reunia a Oxford i on també participava César Lewis.
Sí, de fet, aquesta és una de les tensions entre Edith i Tolkien durant la seva vida matrimonial, perquè ell un cop per setmana, a vegades dos cops per setmana, s'anava a un pub amb els seus col·legues a parlar de literatura i posar en comú les seves obres, xerrar de la vida... Hi havia moments que la pròpia dona estava com una mica... Bueno, una mica... Una mica tan preocupada com Rosita, està de la relació entre Frodo i Sam.
Home, hòstia, tu. És per preocupar-se.
Sí. Però sí que és cert que en aquest context, no, de joves trastocats per la guerra, amb una necessitat literària de creació, es troben una sèrie de personatges que generen potser el grup d'escriptors més influents del segle XX. Mm-hmm. S'ha parlat de... No s'han sublimat moltes altes agrupacions d'escriptors, però penseu que d'aquí surt Tolkien i d'aquí surt Lewis, estem parlant. De les Cròniques de Nàrnia. Mm-hmm. Potser és pel que coneixem a Lewis, és potser la seva versió més infantil i carrinclona, però són dos grans personatges amb un amor profund per la mitologia, la ètica, la fantasia, no? La mentalitat, què ens fa ser com som, no? I llavors aquestes reunions, aquestes relacions que perviran durant el temps i durant molt de temps Tolkien i Lewis seran els dos grans companys de viatge, això s'anirà refredant al llarg de la seva vida fins al punt de que, bueno, és que Lewis també era per aguantar-lo.
Sí, de fet no sempre hi havia bon rotllo entre aquest grup. Hi ha una anècdota famosa que crec que l'explica Shippy, també Carpenter, que es veu que Hugo Dyson no suportava les lectures de Tolkien, del Senyor dels Anells, que les llegia en veu alta també. A mi em sembla una mica insuportable això, de mira el que he escrit, i ara t'ho llegiré, i dic, però cadascú, qui té una mica escriptor ja sap de què va. Aleshores, que no ho suportava, i quan tornava Tolkien a llegir la història, es veu que hi ha una anècdota famosa que va dir, oh God, no, not another fucking elf. I Tolkien va deixar de llegir en veu alta en presència de Dyson. És el que diuen els historiadors.
Home, era això, fotre un cop de puny.
Clar.
Era molt british.
Molt british.
I va decidir jo, me
callo. Oh, God, not another fucking elf.
Bertin Osborne no hagués fet això.
Has mencionat que era professor universitari, Alberto. Ell era un filòleg brillant. Hem de dir alguna cosa més d'aquesta etapa com a professor universitari?
Bueno, ell és professor primer a Leeds, després a Oxford, d'anglès antic, i com comentaves, el Patrick fa unes contribucions molt importants al camp de la lingüística històrica, és un gran especialista, encara avui les seves obres sobre el Beowulf, no? La seva edició sobre el Circovent i el Cavaller Verd. Ell fins i tot recrearà alguna de les seves obres no Arda, és la mort del rei Artur, no? que és aquesta recreació en versos aliterats d'un poema medieval anglès. Vull dir, Tolkien és sobretot un acadèmic és una persona fascinada per la filologia, i de fet el seu amor a la literatura neix del seu amor a la filologia, a la seva potencialitat com a creador neix de la seva potencialitat com a lingüista. Tot té un sentit, tot té una història, i la història passa a través de la llengua. Anglaterra és una terra on han passat moltes civilitzacions, no? És una terra constantment on hi ha capes, no? La capa precelta, la capa celta, la capa romana, la capa anglosaxona, no? Llavors, això fa que Tolkien generi un desig d'entendre el món en través de la literatura brutal. O sigui, per exemple, quan t'enteres que el Brandivino i l'Anduin són al mateix riu, i que Brandivino vol dir Anduin, Baran Anduin vol dir, no?, la part alta de l'Anduin, i quan els hobbits parlen del Brandivino, és una corrupció fonètica, és una evolució del mateix riu.
Totalment.
Tu penses, però com hem arribat a aquesta classe de filologia? No?
Estaves baixant el riu, sí, sí. Ja,
és un puto riu, saps?
Sí, sí. Ha estat una dissertació brandivina. Vull dir,
clar, gràcies.
Li agrada el rugby.
Li agrada el rugby, sí que és cert que ell era un gran aficionat al rugby. De fet, es diu, això no ho tinc del tot confirmat, però es diu com que ell en un placatge o en una jugada perillosa es va fer molt mal a la llengua, i per això a vegades no acabava de vocalitzar del tot bé.
I d'aquí l'èlfic, no?
Helen Dillon.
La llengua del nan.
Hi ha vídeos a internet d'ell parlant anglès, que a vegades dius, no entenc l'anglès que parles.
Clar. Però això perquè va estar molt temps a Leeds, i la gent del nord parla un anglès. Que, bueno. Sí, sí.
Molt bé. I de la seva família, quines notes més podem donar en aquest apartat, ja arribant a la recta final del programa?
Home, primer valorar la feina que va fer en Christopher Tolkien de recollir la seva obra, compilar-la. Vull dir, va dedicar la seva vida a l'obra del seu pare. Vull dir, poca broma. Vull dir, això jo crec que és una cosa important.
Això sí que és viure del teu pare,
això sí que
és
viure del teu pare.
I el que fa la gent que hereda una empresa.
Sí, però... Sí, però quina creu, també, vull dir, t'havies d'estimar molt, vull dir, una cosa dura. Sí que és cert que en Christopher, parlant de les pel·lícules de Peter Jackson, va dir poc menys que eren Portaventura, vull dir, que eren com un parc temàtic, que s'havia convertit en una banalització, que no, i que havia perdut una miqueta, jo crec que, vulguis o no, la màgia subtil, la fantasia subtil de Tolkien, no?
Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.
Recta final del primer programa dedicat a la figura de Tolkien. Ja ho hem anat dient, ens queda moltíssim material, però per sort tenim més temps, no serà avui. Però, Alberto, aquesta cançó que acaba, que ens està sonant ara mateix, què és?
Frodo Leaves, una cançó de 1967 d'un grup que es diu The Hobbits, i que és un bon exemple de com... Ara podríem estar parlant al bloc 3 de com s'escriu el Hobbit, com explica el Senyor dels Anells, però... És un molt bon exemple de com el llibre arriba a colpejar molt fort una generació, aquesta generació dels anys 60, que queden fascinats per la figura de Tolkien i pel seu món. No? Frodo Leaves és Frodo viu, no? No perdis l'esperança, no? En aquell moment en què creiem que tot està perdut, ell encara viu. Hi ha gent que ha anat a la presó per això. Frodo Leaves és la versió antiga de Goku vive, la lucha sigue. Vull dir, és aquesta idea, no?, de l'heroi segueix, encara que sembli que estigui mort, encara que tot continua, el món pot ser una merda, però no perdis l'esperança, perquè al final sempre hi ha, no?, una opció. Greenpeace neix per un grup de fans del Senyor dels Anells que viuen l'ecologisme tolkienià,
sí, sí,
com una acció de protesta, i que ells mateixos es consideren la comunitat de l'anell que ha de salvar el món, no? Llavors, el moviment hippie, la l'arqueologia, la cultura popular als anys 60 i a partir de llavors, i amb les pel·lícules de Jackson encara més, han fet que formi, que el món de Tolkien formi part de la cultura popular.
Molt bé, doncs ja està, ens queden pocs segons, Albert, però de tot això que hem parlat, què és el que hem de resumir? Què és el veritable llegat de Tolkien?
És una pregunta molt pes, no? Però jo penso que l'hem anat tractant durant tot el programa, i per això més endavant li dedicarem un altre. Però bàsicament, jo hem avançat al començament, Tolkien canvia la fantasia per sempre, és capaç de crear un gènere literari seriós, profund, i sobretot el que comentava en Patrick també, coherent, no? Un gènere coherent en què tot té sentit. Sense Tolkien no tindria moltes de les coses de la cultura popular que tenim.
Moltíssimes gràcies, Patrick Urbano, per acompanyar-nos avui al Portes de Troia.
Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
Alberto Retxe, moltes gràcies.
A tu.
Albert Abril.
A vosaltres.
En Carlos Lecegui, a les narracions i el control tècnic, i us parla Sergio Rodríguez, i us esperem al segon programa de la nova temporada del Portes de Troia.
A les Portes de Troia, amb Alberto Retxe, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.